Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 23 de desembre de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que som aquí a la redacció. Saludem en Roger Vilaclara, la Glòria Barrete i en Jordi Llisterri. Com anem?
Hola.
Hola, bon dia.
Última rebotiga abans de Nadal. I per tant, pràcticament ens acomiadarem
fins
l'any vinent, passat Reis, exactament. Abans, però, repassem aquests dies una mica com han anat, què tenim sobre la taula. Glòria, dilluns estaves a la llibreria Claret, no?
Mm-hmm. Doncs just, jo crec que és dels últims actes presencials que veurem en unes setmanes, perquè el tema de la pandèmia doncs, ja sabeu que no acompanya, però sí que ens vam aplegar una mica per presentar el llibre tercer, que és dins de la col·lecció Oikos, que és conjuntament amb Justícia i Pau i l'editorial Claret, que coordina l'Eduard Ibáñez, i una mica és per reflexionar sobre la casa comuna, tots els elements doncs, en clau de pensament, reflexió, que van en aquesta línia. I aquesta tercera obra es titula Persones i treball, la obra, diríem, l'ha escrit en Rafael Llepuz. De fet, ell és professor a la Universitat de Lleida, però també doncs, és director de Càritas Lleida, és a dir, també em sembla membre de l'ACO, l'Acció Catòlica Obrera de les Terres de Lleida, també membre de Justícia i Pau, és a dir, és una figura polivalent i molt polifacètica que ha parlat i ha fet una radiografia del treball també des de l'òptica de l'ideari cristià. I ens vam aplegar, doncs, això, una taula de diàleg, amb, de fet, jo únicament presentava i moderava, tampoc és que aportés massa idea d'aquest concepte, però sí que a la taula hi havia figures que coneixem, no?, com la Mercè Soler, que és directora de l'ACO catalana, també l'Eduard Rojo Torrecilla, que també doncs, és un crac en aquest nivell, i el propi autor, i doncs això, crec que és un llibre, bueno, sortia, molt pedagògic, molt que toca de peus a terra i que parla de conceptes tan profuns com el treball, també amb la mirada aquí a Catalunya, com està el treball, des de l'òptica de conceptes que ja tenim molt assimilats, com el treballador precari, inclús el treballador pobre, que és un concepte ja que comença a ser un concepte enquistat, i de fet l'últim informe que ha presentat Càritas Barcelona, que em sembla que també hem publicat fa pocs dies, doncs posava l'accent en això, no? Famílies que tenen fills a càrrec però que ja estan en plena exclusió social, tot i que treballen, és realment dramàtic. Però doncs aquest llibre posa de manifest que el concepte del treball és un concepte important que engloba molts factors, no només l'econòmic, sinó que el factor, per exemple, social, el factor humà, el factor de la dignitat, el factor cultural, doncs és tan ampli que s'ha de tenir en compte i també doncs, posa l'accent important en la doctrina social de l'Església i en tota la documentació que també el Vaticà, el Papa Francès, però això, la doctrina social de l'Església posa de manifest, que sobretot el concepte del treball ha de tenir present la dignitat humana i que la justícia doncs, crea una desigualtat més enllà de la pròpia desigualtat econòmica.
Es va parlar de la plataforma que hi ha a nivell eclesial pel treball decent, que de fet fan una acció bastant coordinada al llarg de l'any, no? I diferents publiquen un manifest anual. Vull dir que és un àmbit com una mica oblidat de l'Església, no? Tot el que és la doctrina social de l'Església i aquest en concret.
És un concepte oblidat, però oblidat jo crec per la ciutadania, no tant per l'Església, perquè insisteixo que la doctrina social de l'Església parla molt clarament i, de fet, el Papa Benet XVI, vull dir, no el Papa Francesc, té una definició del treball que és clarament, que apunta a la diana de la dignitat i, doncs, quan llegeixes aquest llibre, que ja et dic, és molt pedagògic, te n'adones de la quantitat de conceptes que surten vinculats al treball des de l'Església, però potser sí que cal fer un pas més i no desvincular que el ser empresari també, o sigui, un empresari cristià s'ha de notar, no? Diríem, i des de l'Acció Catòlica Obrera, des de l'ACO, doncs, lluiten per això, des de la plataforma del treball digne, doncs, també, però és veritat que són com petites espurnes i jo crec que caldria una visió més genèrica.
Mm-hmm. Jordi?
No, jo és que anava a venir que anaves tu, Laura. A veure, hi ha la frase aquella que sempre es deia de que la doctrina social de l'Església era el secret més ben guardat de l'Església, en el sentit de que ningú el coneixia i semblava que no es volgués mostrar. Això és veritat que generalment ha estat així. Ha estat així dintre l'Església i també ha estat així per una visió mediàtica de l'Església. És a dir, l'Església tant s'ha preocupat d'això com de la moral sexual, per entendre.
Sí. En canvi...
Hi ha coses que se'n parlen més i coses que se'n parlen menys. Però sí que les preocupacions o les temàtiques que ocupaven trobades, documents, etc. de l'Església potser tenien més pes a aspectes que no són tan directament de la doctrina social. Sí que és veritat que no, en el pontificat actual això ha canviat bastant, perquè el mateix papa és el que ha posat l'accent en això. Evidentment, aquests canvis costen dècades, no s'arreglen d'això. Igualment que hi ha gent com els grups que citava la Glòria o molts altres, que fa molts anys que tenen molt més babanya posada en això, en temes més socials, que no en altres temàtiques. Però jo crec que aquí hi ha una evolució i que també, i en aquest sentit, sobretot gràcies al papa Francesc, es comencen a visualitzar també públicament. Però no és nou, senzillament és una qüestió d'accents i prioritats i de com es visualitza.
A la crònica que recollíem de Claret també explicava, i posava en boca de la Mercè Soler, que ella, això deia la Glòria, directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, deia que el llibre ajuda, no? I dona, apunta nous camins, no només fa una anàlisi de fons, entenc, no? De quin ha de ser el paradigma de la justícia social en l'àmbit del treball, sinó que analitza i dona respostes concretes o no, o pistes més concretes. Glòria.
Sí que és cert que, o sigui, potser el que deia ara el Jordi, no? La doctrina social de l'Església també hem d'entendre, diríem, potser les generacions més joves. Doncs clar, ja li parles de doctrina social de l'Església, de fet aquest concepte no s'entén massa. Però si
començant
avui dius
per,
documents...
Començant per doctrina.
Exacte, vull dir, són conceptes complicats. Però si dius, no, tot el compendi de documents que al llarg de la història, que doncs, té una trajectòria força àmplia, la institució eclesial ha anat fent, no?
A través del magisteri, no?
Exacte, el magisteri.
Un altre, això també, sí magisteri, gran paraula.
Per aclarir doctrina diem magisteri, ja.
Que no sabem. Hauríem de crear un diccionari de sinònims.
Google Translate, sí, dia, de,
exacte,
de termes religiosos.
Un dia ens queda pendent.
Sí, no, de veritat.
Sí. Doncs amb aquest tema jo penso que és molt clar.
Pastoral.
Bueno, però home, ja està bé.
A Roger, no, digue-la bon.
Doncs crec que queda prou
clar. Quin és el teu preferit? Perdona, Glòria, perdona.
No,
tot junts, tot junts.
Doncs crec que queda prou clar quan una persona, no, de referència, és a dir, el papa francès, imagineu-nos ara que el mateix que ha passat al llarg dels anys, no amb el papa francès, en altres dirigents eclesials, surt i diu, miri, els cristians hem d'estar en contra de la pena de mort. D'acord, s'entén. Però poques vegades es diu obertament, mirin, si volen menjar a domicili, potser pensi abans si ha d'agafar una empresa, ara no diré noms, però tots pensem en algunes empreses, de riders, no?, que li portin el menjar que té a vora casa seva. Doncs això és un exemple molt clar. És a dir, si tu tens com a principi ser respectuós amb el medi ambient, però ser doncs, respectuós amb les empreses que tries per comprar certes coses, doncs siguem clars, diguem això, siguem més valents i dir no es pot anar a missa cada diumenge i omplir-se la boca dient que tots hem de canviar i la justícia social i ser el primer que compra doncs, els regals de Nadal o el regal de l'amic invisible doncs, a grans cadenes. I si ho fas, doncs cap problema, però que siguis conscient d'aquest gest, no? Doncs penso que l'Església de vegades sí que amb la moral o amb la sexualitat, amb temes més candents, sí que ha posat més concreció, cosa complicada, però en temes com el treball ha passat de llarg. I bueno, els empresaris ja tenen prous problemes. No. Al final els empresaris també han de tenir consciència, no? I si la justícia no comença des de casa, si ets empresari de 50 o de 10 treballadors i tu no tens aquest principi establert, la justícia no es durà a terme. Penso que s'ha de ser més valent i el llibre posa coses molt concretes, la tecnologia, la qüestió dels migrants, com una persona doncs, té una persona de fer feines a casa i en quines condicions les té, les cuidadores i els cuidadors de les persones grans. És a dir, són exemples de vida que tots ens hi hem trobat, ens hi trobarem i que hem de fer un plantejament ja. I des de la visió cristiana jo crec que s'ha de dir, si la doctrina social de l'Església té uns principis, doncs s'han de posar al servei i s'han de donar a conèixer.
Persones i treball és el títol del llibre, el podeu recuperar aquests dies, pot ser una compra de Nadal, una lectura a fons per ampliar i aprofundir tot aquest pensament que dèiem social de l'Església, que té conseqüències en el dia a dia de les persones i en el món del treball. Més coses. Us sembla que anem als més llegits de la setmana? Roger?
Sí, som-hi. Aquesta setmana tenim entre els més llegits el primer tema és la vetlla de pregària pel bisbe Toni Vedell, que es va fer aquest diumenge per l'agreujament de la seva salut. En segon lloc tenim un article, l'article sobre la limitació del 70% de l'aforament als centres de culte. En tercer lloc tenim un article sobre el nou currículum de la classe de religió i les seves novetats. En quart lloc tenim l'estrena a Barcelona del documental sobre la presó de capellans de Zamora, que va tenir lloc aquest dimecres. I en cinquè lloc tenim el tema que va sortir la setmana passada, si no m'equivoco, sobre que el convent de Santa Clara deixa la clausura i marxa de la Federació Dominica on estava. No sé si aquest tema el Jordi doncs, segur que el pot explicar millor. Mm.
No, sí que podria començar pel primer, pel tema del bisbe Vedell, perquè és un tema molt, molt impactant i molt colpidor, no? És conegut i és públic que se li va detectar un càncer de pàncreas al juliol i la veritat és que ha mantingut molta activitat durant aquests mesos, malgrat el tractament. Fa pocs dies encara va anar a una ordenació del bisbe d'Eivissa. El novembre el vam veure la beatificació dels caputxins a Manresa i durant ja ha mantingut bastanta activitat amb la vida diocesana i sobretot amb els joves. Però bueno, els últims 10 dies ha fet un tomb i la veritat és que la seva situació d'evolució de la malaltia és molt preocupant. I el cap de setmana, que va ser quan es va posar més de manifest aquesta situació, doncs es va improvisar això, una pregària... sobretot moguda pels joves que ell ha acompanyat durant els últims anys i que era una activitat que ja feia molt, joventut, catequesi, i que doncs, la gent que està més propera doncs, mira, va trobar aquesta manera doncs, de donar una resposta i de sentir-se acompanyat en aquest moment. És una situació que enterboleix una mica el Nadal en cas concret a la diòcesi de Barcelona amb aquesta doncs estar pendents de l'evolució del bisbe Toni.
La pregària es va fer al santuari de la Nostra Senyora del Sagrat Cor i a mi em va sorprendre l'impacte, no? Aquestes notícies sempre causen un impacte i en aquest cas, si us hi fixeu i aneu a recuperar el vídeo que està publicat i es va emetre en directe, ara mateix hi havia 16.000 reproduccions, no? Per tant, això és un volum de gent.
I en el moment del directe va haver-hi puntes gairebé d'un miler de persones seguint-ho.
Sí, sí, ben bé és la mostra de l'empatia, no? El voler acompanyar, això també dignifica les persones i diu molt, no? També del carisma del bisbe Toni, que era algú molt, molt proper, que te'l trobaves a tot arreu. També subratllar això que deia Jordi, que no ha deixat, no? Malgrat el tractament que pot tenir més o menys, no? Duresa quan estem parlant d'un càncer d'aquestes característiques, ell no ha deixat, en la mesura que ha pogut, no ha deixat de fer activitat i d'estar a prop de la gent, no? I el recordo, vam xerrar també a Montserrat, a la trobada de catequistes, ell també com a, no?, encarregat d'aquesta àrea, i sempre ha tingut missatges cordials i vaja, des d'aquí, això, no?, fer també sumar-nos a tota aquesta gent de propera que li dona el seu suport i ho fem també com a Catalunya Religió. Glòria.
Només un apunt, diríem, simpàtic, també amb la línia del que deia la Laura de l'empatia, no?, i d'aquesta mostra que veus com molt sincera de la gent que en 10-15 minuts, no?, es bolca i dius un diumenge al vespre sí que sí que és ràpid tot això, no? Però quan estàvem pensant aquí a Catalunya Religió amb les fotos per il·lustrar la notícia de la vella pregària i sobre l'evolució de l'estat de salut, doncs aquesta, bueno, aquest pensament que ens va sorgir dient, no, potser hem de buscar una foto que el mostri com és, no? I realment, si us hi fixeu, la foto és clarament el bisbe Toni, és a dir, una persona rient, somrient, que podia fer bromes, que, doncs això, jo crec que la gent que l'ha pogut conèixer doncs sap que la foto reflecteix molt això, no? I potser amb altres persones no ho haguéssim pensat tant. És a dir, la foto, doncs, la que sigui, l'última, la que surti millor. No. Doncs amb el bisbe Toni jo crec que teníem tots clar que havia de sortir somrient perquè és un dels seus signes.
Doncs, de la resta de temes que hem dit, d'aquests més llegits, també hi havia com a qüestió que ha anat sortint molt a premsa tot el canvi que hi ha hagut al convent de Santa Clara de Manresa, sí, encapçalat per una figura molt visible i carismàtica que és Sor Lucía Caram. Jordi, una mica el que comentàvem, no? Com hem d'entendre aquest canvi i què pot significar tant a nivell de vida religiosa, no sé, per més en el concret del cas de Manresa, que tenen una dimensió social molt important, exactament què és el que ha passat i com ho interpretem?
Bueno, interpretacions se'n poden fer moltes i ja hi ha doctors a l'església per fer-los i periodistes també per fer-ne. Però a mi el que em sembla d'aquest tema, que s'ha posat molt l'accent en la qüestió jurídica, que si depenia del bisbat de Vic, que si no, que si passava a dependre directament de l'Omella, no, bueno, coses que tampoc tenen molt de sentit ni recorregut. Quan el que és important d'aquest tema és al final quin model de vida religiosa, quin model de vida comunitària, quin model pels monestirs no l'església del segle XXI. És a dir, el tema de fons és aquest. Hi ha una realitat molt europea que és què fem amb aquells convents que doncs, potser havien estat construïts o ampliats o preparats per acollir comunitats de 50, 60, 30 religiosos o religioses i que ara són 4 o 5 amb una mitjana d'edat que és que no els dona cap mena de futur. I una mica què fem? I el que s'està plantejant a Manresa és més això que no estrictament la qüestió jurídica. I si depèn d'un o de l'altre. Al final, quan estàs a un bisbat, doncs, vulguis o no, sempre acabes tenint una dependència del bisbe, encara que jurídicament no sigui així. Ara, el abandonar la Federació de Dominiques i el deixar de ser estrictament un monestir de vida contemplativa, doncs és cert que jurídicament i tècnicament, com que ja no és monestir de vida contemplativa, no depèn del bisbe del lloc. Doncs és, però no és el de Vic i si el convent en lloc de Manresa estigués doncs, a Lleida, doncs seríem el tema de Lleida o el que sigui. O acabar fent, doncs ja no dependria del bisbe de Tarragona. Per tant, el que planteja el tema de Manresa i del convent de Santa Clara és aquest, i la clau que hi ha aquí és una aposta per intentar construir, d'una banda, construir una comunitat on hi hagi un perfil de laïcat de gent que no ha fet uns vots de vida religiosa però que fa uns compromís d'una manera més o menys estable i això formar una comunitat i d'altra banda el tema purament material i físic, és a dir, amb aquest edifici què fem? Anem tancant sales i no les obrim durant 10 anys perquè no les necessitem o les obrim i busquem activitats i sobretot des de tornant al tema del principi de quan hem començat i donant activitats i serveis doncs, que tinguin un sentit social. Aquesta és la clau i a mi em sembla un bon experiment. Com tots els experiments té coses a criticar o coses que no es veuran clares o coses que potser no funcionaran, però al final és el que obre camins per com afrontem aquest tema, que no és només del convent de Santa Clara de Manresa, sinó que és de moltes comunitats, això. I que també, malauradament, quan hi ha hagut temes d'aquests, a vegades s'ha convertit en un tema purament de gestió immobiliària. Doncs, com... o mireu, tot el tema que arrosseguem de les obres d'art de Sixena, al final ve d'aquí, d'un monestir que es queda sense religioses i llavors la congregació de les germanes aquelles decideix, doncs, a veure què fa amb el seu patrimoni artístic. I llavors es fa una compra-venta amb la Generalitat i no sé què. Bueno, més enllà del tema de... no entrarem en el tema de Sixena, però al final tot ve d'això. Si allà hi hagués hagut hagués mantingut una comunitat de religioses de 10, 15 o 20 religioses que es mantinguessin allà, tot aquest tema no hagués estat sobre la taula.
Sobre el cas concret de Manresa, jo sí que penso i que la sorpresa ha estat relativa. És a dir, em semblava que, no, que era una cosa com coherent que arribessin a aquest punt, perquè al final és com el més lògic, no? És a dir, si tu t'adscrius a una congregació que té un reglament, no?, i has de respondre allò i la teva vida circula cap a un altre cantó, doncs és normal, no?, que hi posin ordre i que s'obrin amb transparència del que són i el que estan fent. I m'ha vingut al cap el títol aquell del llibre de Mi claustro es el mundo, no?, que va publicar anys enrere Sor Lucía Caram. Al final és una visió de la missió que té, que sentia ella com a religiosa, de viure portes en fora i al servei dels més vulnerables, no? Només fer aquest apunt perquè vaig pensar, doncs clar, té sentit, i a més, perquè no és la seva història particular, sinó que té un equip, i això que dèiem, no? Els likes tenen un paper importantíssim i això no se sosté amb una sola persona, és que és impossible, perquè el nivell d'incidència i de si haguessin de retre comptes, vaja, és que... Vull dir que estan ajudant i acompanyant a molta gent, no? I això té un impacte social que crec que és el que ha de ser l'Església, no? També ser significativa i trobar solucions pel patiment de la gent, perquè, no sé, Jesús guaria malalts, no? Vull dir que no només els hi donava un copet a l'esquena i estem amb vosaltres, sinó que trobava, no?, com fer camí i solucionar allò que els estava causant dolor, no?, concretament. Glòria.
Bueno, també sempre sovint, quan parlem de les congregacions religioses i anys, no fa tants anys, quan es parla, no, d'aquests capítols generals i les noves línies de futur, molts surt aquest concepte d'anar-nos adaptant als signes dels temps, no? Aquest concepte, o anar evolucionant amb les necessitats del segle XXI o segle XXII quan sigui, o etcètera, no? Al final és una adaptació de vida, i igual que no li pots demanar a una persona amb 20 anys que faci un recorregut de vida i digui, miri, jo ja sé als 60 anys què seré i he d'anar cap aquí, perquè la vida, doncs, et porta per camins que potser no esperes, i es tracta d'anar adaptant-se a la realitat i a allò que et vas trobant. Doncs penso que el convent de Santa Clara ha fet això, és l'exemple de mirar més enllà de les teves portes i dir, potser això tenia sentit en un inici, ara la realitat és aquesta, la nostra missió és aquesta i busquem la millor fórmula. I des d'aquí, doncs clar, seguirem investigant sobre el tema, preguntarem amb cert recorregut com va aquest experiment que deia el Jordi, i doncs això, tampoc no crec que tinguem més eines de dir si va cap a una banda, si és positiu o negatiu. Al final crec que és això que tu deies, Laura, és pura coherència d'unes dones que fa anys que treballen per una missió molt concreta, i suposo que és respondre a aquesta necessitat que els ha sorgit.
Molt bé, escolteu, això que dèiem a les portes de Nadal,
sí, només, aquests perdona, dies... Laura, perdona,
sí, disculpa, no,
dels davant. Més llegits, una nota a peu de pàgina, que tots estem pendents també del tema aforaments.
Sí,
en el moment en què estem gravant això, doncs estem en aquell interbodi de si el TCJ ho aprova o no ho aprova, però independentment de si l'aforament als actes religiosos acaba sent del 70% o no hi ha cap limitació, és evident que tampoc ho celebrarem amb multituds, o ara quan hem anat a alguna celebració que encara hi ha hagut de Nadal, doncs s'han suspès els piscolabis i totes aquestes coses, i ara doncs en l'àmbit més celebratiu litúrgic, doncs també, encara que hi hagi la normativa o no, és evident que ens veurem afectats.
Ara que dius això del piscolabis, ahir circulava a Twitter un comentari d'algú que explicava que la missa del gall era el que recordava més, el piscolabis, i que adaptava l'horari segons com s'incorporava en el moment de la missa final només pels torrons.
Això és l'evangelització de frontera. Jo crec que no s'ha parlat prou.
No, però és veritat, són coses que fan molt de caliu i que sí. La gent recorda, perquè al final et trobes i celebres, no? I sí, és una pena que estiguem així i sí, no serà massiu, però de les dues misses l'any més tradicionals, una és la missa del Gall i l'altra és Rams, no? Vull dir, per més o menys així més populars, on hi van més els nens i bueno, no sé quins són els casos vostres propers, però ja us dic, jo que a casa i al voltant i per on anem a celebrar, de nens n'hi haurà molt pocs, perquè la informació que tinc és que estan tots confinats, tots els grups de catequesi, tots, perquè són edats que encara no han estat vacunats i, vaja, el virus ha circulat. Per tant, un Nadal estrany, altra vegada. Amb tot això, però no volem deixar de felicitar-lo, i aquests dies els lectors que ens donen un cop de mà a nivell també de col·laboració i els col·laboradors que escriuen, la gent vinculada al projecte més de forma més estreta, heu hagut de rebre una postal, sí? Ho podeu confirmar o no? Teniu rebuda, lletra rebuda. De Nadal?
Confirmem,
rebuda. Ha arribat correus. Això és una felicitació en paper que es fa cada any des de la redacció, que es busca una persona que tingui cert relleu dins de l'àmbit eclesial, que enguany hem anat a buscar l'abat emèrit de Montserrat, Josep Maria Soler, perquè fes una reflexió al voltant de Nadal i s'envia a les primeres setmanes d'Advent, que ja fa dies que circula, i nosaltres públicament al web ho recollirem, la vigília de Nadal. La veritat és que tenim ja una bona cartera de gent que ha anat escrivint i personatges significatius. L'any passat era la Badrona Teresa Llach, que també ens ha escrit el rector... Això va ser el primer any de tots, el 2010. El rector de la Sagrada Família en aquell moment, Lluís Bonet, en Miseracs, també Josep Massot. L'àmbit benedictí l'hem explotat bastant. Ara veig Montserrat Vinyes, no? Gent que es dedica força al pensament, però també gent de l'àmbit de vida activa religiosa, Josep Maria Abella, el claretià, o el bisbe Sistac, que bisbe... un pastor protestant, en Josep Monells, n'hi ha molts de noms, però hi ha gent que s'asseu i fa una reflexió una mica més profunda. No estem parlant de dues línies que és una cita bíblica, sinó que va una mica més enllà per llegir-ho amb tranquil·litat.
Aquí, a l'hora de demanar aquestes felicitacions d'Advent, de Nadal, hem alternat dos criteris. Un més, doncs, mira, de l'esdeveniment de l'any o, no sé, doncs, com vam agafar de la Salle, que era un aniversari als 200 anys, si no me'n recordo malament.
300.
300, perdó, sí. Gener, un segle.
Sí que ve, en aquest cas sí que ve de 100.
Segle amunt, segle avall.
O aquest cas que citaves del Monells, el pastor protestant, perquè era també
els 500 anys de la Reforma.
Doncs això. Però hi ha una altra cosa que hem fet que a mi em sembla bonica, que és anar a buscar els emèrits. És a dir, per exemple, i aquest any és l'evidència, el que seria, diguem, més lògic i esperable, doncs que aquest any, si buscàvem un personatge significatiu, doncs anéssim a buscar un nou abat que ens fes la felicitació. Jo crec que si ho haguéssim demanat, segurament ens hauria dit que sí, però com en altres casos hem anat a buscar el que acabava, perquè també de vegades aquests emèrits ja sembla que desapareguin del mapa i continuen sent gent que tenen coses a dir i que a més en un àmbit molt, molt espiritual, no? Doncs els abats emèrits o els arcabisbes emèrits, o, diguem, ja no tenen aquesta funció governativa, però el seu coneixement o tradició espiritual o les seves aportacions en aquest àmbit continuen sent molt vàlides. Sí? Per això, i per això els anem a buscar.
Escolta'm una cosa, la Glòria necessita...
Jo que sempre ho estic dient. Dic, home, dic, clar, potser els lectors de Catalunya Religió no ho saben, però nosaltres, de broma, en Jordi l'esmentem com a director emèrit, perquè, clar, és la persona ànima que va iniciar el projecte com a director de Catalunya Religió ja fa un any i mig, doncs, que va traspassar el llegat a la Laura, però, clar, el nostre director emèrit continua en actiu, que és com l'exemple dels altres. No sé si l'any vinent faràs tu la carta de Nadal.
No, el que no se m'ha acudit és fer-ho aquest any.
Ui, no ho havíem pensat.
Us he de dir que com a predicador i guru espiritual no em guanyaria la vida, probablement.
L'emèrit, així, així, que és el nom amb el que el coneixem,
sí, sí, sí.
La redacció.
Com molt...
Escolteu...
I això ja no ho veuré. És una...
Jo crec que ja ho hem dit.
És una frase pròpia de mèrit, això, eh?
Això ja, ja. Ja ho veuré.
En fi...
Va, jo crec que ens podem acabar de acomiadar ja, diem bon Nadal a tothom, que passeu unes bones festes i descanseu, refeu-vos i amb aquest Nadal confinat, semiconfinat o amb l'adjectiu que li haguem de posar, cadascú a casa seva, que sigui un nou alè d'esperança en aquesta... en aquesta situació i amb l'any que començarà, sí? 2022. Res més, tanquem aquí la rebotiga. Bon Nadal.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Que ens llegeixin a Catalunya Religió, que no fem vacances, eh?
Glòria Barrete, Roger Vilaclara.
Fem torns.
Fem torns. Vull dir, però el portal no tanca per vacances, eh?
No, no, mai.
65 dies l'any, 24 hores
al dia. Portem 12 anys sense tancar cap dia.
Quin títol.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Catalunya Religió.